tal com som, ens disposem a iniciar un nou programa de ràdio. Maria Goretti i jo mateixa, Anna Jiménez. Bon dia, Goretti.
Bon dia, Anna.
Us recordem que per a qualsevol comunicació amb l'equip d'aquest programa us hi podeu adreçar a través del correu electrònic talcomsom.radio@gmail.com.
Avui us presentarem la Jarra Azul, que és una associació teatral que neix el 1999 al barri de Trinitat Vella. Recuperem l'escrit d'Òscar García Recuenco, que consta en la seva web i que va ser-ne el president des de 1999 fins al 2010. Després de tots aquests anys d'existència de la Jarra Azul, hem aconseguit que quan un diu «soc de la Jarra Azul» s'entengui què vol dir això. S'entengui en primer lloc que ens agrada el teatre i la cultura, que sempre és millor un somriure que una cara llarga i que sempre és millor planificar que rectificar, tot i que si hem de rectificar, rectifiquem. Que celebrem els èxits i fem pinya en les derrotes, que som gent que plorem. Qui vol ser el nostre amic ho pot ser, perquè si els jarreros i jarreres hem aconseguit viatjar amb els nostres projectes per tot arreu, perquè dir «soc de la Jarra Azul» vol dir tenir ganes d'aprendre cada dia una mica més. Vol dir tenir ambició, sana ambició, vol dir ser humils. Aquesta associació va ser seleccionada per formar part l'any 2019 del Barcelona Districte Cultural, que és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta agrupació hi ha participat amb l'obra 3-2-1-0, que és un espectacle que parla del maltractament, de les dones maltractades, dels homes que les maltracten. Un espectacle que puja sobre l'escenari les dones que queden amagades darrere les estadístiques i amplifica els seus testimonis. En el marc del Barcelona Districte Cultural l'han representada en 6 centres cívics, entre ells el nostre Vilaurània, el mes de novembre passat, on va assistir-hi l'Anna, que va quedar impressionada de l'obra i dels actors que la van representar. Avui, en representació de la Jarra Azul, comptarem amb la presència aquí a l'estudi de Carles Araguz, Laura González i Maria Ramírez. Tots tres són actors de la companyia i també autors del text de l'obra que hem esmentat. Ens podran parlar de la Jarra Azul, de la seva experiència en l'espectacle 3-2-1-0 i dels seus plans de futur. Escoltem ara com a introducció un fragment enregistrat de l'espectacle 3-2-1-0.
Toma voto de silencio para no seguir contando a los reporteros todos los suicidios que veía pasar cada vez que alguien nuevo llegaba a su local.
Bon dia. Carles Araguz, Laura González, Maria Ramírez.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, enhorabona per la vostra representació teatral i també per haver estat seleccionats per la Barcelona Districte Cultural. Expliqueu una mica què ha suposat això per a vosaltres. Qui comença? Qui comença de tots tres?
Com vulgueu.
Bueno, moltes gràcies per començar. Com sorgeix Barcelona Districte Cultural? La veritat és que nosaltres amb aquesta peça teatral portem molts i molts anys. I ja era com el nostre... O sigui, nosaltres l'hem mogut moltíssim per Catalunya i per Barcelona i aquesta oportunitat ens semblava meravellosa per acabar d'ampliar tots els llocs on l'hem fet. I ja no només per l'ambició de fer-la als màxims llocs possibles, sinó perquè és una temàtica que s'ha de veure als màxims llocs possibles i ha de ser representada als màxims llocs possibles. I aquesta oportunitat, bueno, ha sigut molt màgica per nosaltres.
O sigui, ja l'havíeu fet abans de... Sí. Ja portàveu temps fent-la.
Sí, portava molts anys i una mica el que deia la Maria, no? El fet de poder-la moure per tota Catalunya doncs és magnífic perquè aconsegueix doncs, arribar a molta gent, no només a les ciutats, però per a nosaltres tres que som de Barcelona, doncs de sobte tenir l'oportunitat d'actuar a Barcelona no només un dia, sinó dins d'aquest cicle que té moltes, diguem, que et dona l'oportunitat d'actuar en molts teatres de centres cívics diferents, doncs és... bé, és una mica un regal també per a nosaltres, no només perquè és la nostra ciutat, doncs, sinó també perquè ens permet, doncs, que la gent que ens és més propera també pugui gaudir de l'espectacle, i alhora, doncs, ens permet actuar a la ciutat on vivim, que, doncs, és un gust, la veritat.
I com va néixer la Jarra Azul?
La Jarra Azul, doncs, va néixer com una associació teatral que, diguem, partia de grups d'instituts, de teatre extraescolar, diguem, dels instituts.
O sigui, amb edat escolar.
Edat d'institut, sí. De l'ESO, de batxillerat, sí, etcètera. Sí. El 1999, de fet, encara ni tan sols l'ESO, em sembla. I doncs, d'alguna manera, allò que va començar com un grup de teatre en un sol institut es va convertir en un projecte cultural, pedagògic, audiovisual, teatral, naturalment, molt més ampli, que abarcava, doncs, no només els grups d'institut, i ja no només un, sinó molts altres al districte de Sant Andreu, sinó, doncs, també molts d'altres projectes.
De nou, o sigui, doncs, que els professors estaven en xarxa, diguéssim, als diferents centres, no?
Sí, diguem, això, doncs, ha nascut de la mà de l'Òscar García, de la Cristina Cazorla, de molta gent que estava a l'inici, que, doncs, va estar tirant del carro durant molts anys, només com a, diguem, fundadors de la proposta, sinó, doncs, també com a docents i com a membres de l'equip de professors de teatre. Però, d'alguna manera, el que dèieu al principi, no, la Jarra Azul no deixa de ser una xarxa també de persones que els agrada molt el teatre, que els agrada molt la cultura, que tenen una manera de veure el teatre, doncs, d'aquesta, no, com la representaves tu, molt horitzontal i amb molta empenta, molta energia. I moltes de les persones, incloses nosaltres, que hem estat alumnes d'aquests grups de teatre, doncs, després hem també format part de l'entitat des de dins i hem estat fomentant i tirant endavant tots els projectes de la Jarra Azul.
Mm-hmm. I quins són els vostres objectius com a agrupació teatral?
Remonto una miqueta al tema primer que ens heu preguntat sobre l'obra i la seva trajectòria, ara et contestaré aquesta.
Sí, us cal, talleu-vos, tranquil·lament.
Vale, no hi ha problema. Que ens preguntaves, no?, si aquesta obra l'havíem fet abans del BDC. Sí, de fet, l'obra va sortir per un encàrrec del Pietà Sant Andreu, directament a la Jarra Azul, l'any 2007. Llavors vam fer com una primera acció teatral que durava com uns 25 minuts, mitja horeta, i era pensada per teatre de carrer. Llavors ens ho van demanar per celebrar el 25 de novembre, que és el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, i d'aquí ha anat creixent l'obra. O sigui que està com en constant creixement.
Creixement.
Sí, perquè del 2007 al 2012-2013 la vam moure per tota Catalunya amb aquest format, i el 2013 ens va sortir com l'oportunitat d'anar a Mèxic, i va ser llavors quan li vam acabar de donar com la forma d'espectacle teatral.
Sí, perquè aquest YouTube que nosaltres hem agafat la música de 3-2-1 se va gravar a Mèxic, no?
Sí, sí. Vam fer una gira a l'agost del 2013.
I que la teníem posat al Facebook.
Sí, sí, sí. Vam fer 11 funcions, si no m'equivoco. I l'any següent, el 2014, també a l'agost, vam poder fer gira a Xile. I a partir d'aquí vam començar a moure de nou l'obra, però amb aquest nou format que ja agafava també com la part més...
I allà castellà, clar.
Sí, aquí vam... Clar, a Mèxic vam haver de fer la versió en castellà, a Xile també, i l'obra avui dia sí que manté aquest bilingüisme.
Molt bé.
I sí que per nosaltres, com deia la Maria molt bé, el Barcelona Districte Cultural també ha sigut com una empenta perquè l'obra no mori. No? Ah. Per nosaltres, cada temporada, nosaltres ens reunim, fem assajos i posem en comú en quin punt està el tema i en quin punt està aquesta temàtica, que varia molt, sobretot a nivell de termes, i el llenguatge és molt important també,
clar,
en un tema tan important i tan delicat. I llavors això ens té en constant renovació.
Renovació de l'obra.
I el Barcelona Districte, dins de tot el que a més ja han dit elles, també ens va ajudar com a fer com una passa més endavant.
Ah, també obliga, sí, no? Quan sí. Hi ha un marc així, no?
Estem en uns temps on els feminismes avancen passos de gegant, afortunadament. Llavors nosaltres ens veiem amb aquesta obligació, i ja no obligació, o sigui, tenim les ganes d'estar a l'alçada en el que estan ara mateix les agrupacions feministes, els nous vocabularis que s'utilitzen. És el nostre deure.
Com que formeu part dels autors de l'obra, diguéssim, la podeu anar modelant, no?
Exacte.
Segurament.
Sí, sí, totalment.
I de fet, també un punt important que ens va com suposar el Barcelona Districte Cultural és que ens demanaven fer una activitat complementària amb l'espectacle com a tal. I llavors ho vam haver de dissenyar i vam proposar un taller de dramatúrgia, que el vam poder fer amb tres grups diversos, amb joves, un grup de gent gran, un grup de dones, i clar, aquí doncs, també donàvem l'oportunitat a la gent que després ens veuria de públic a formar com part de ser autores d'aquest text. I nosaltres vam aprendre moltíssim perquè, clar, tot suma i estem convençudes que va enriquir moltíssim. Mm. I de fet, ens hem plantejat, com que va funcionar també aquesta proposta, de continuar-la més enllà del Barcelona Districte Cultural.
Quan, vam fer aquí, tu?
Sí, jo la vaig... Jo vaig estar aquí a Barcelona Districte Cultural, sí.
Hi ha una escena de l'obra, clar, en realitat està perfectament camuflada i no es nota, però és una escena que tot ella està treta d'aquest taller de dramatúrgia que hem fet a diferents llocs, i les frases i bueno, tota l'escena, de fet,
estan recollides
està recollida de... I llavors les persones que van fer el taller i després van veure l'obra van poder veure reflexada la seva feina, i això també és molt màgic, tant per nosaltres com per elles, formar part activa de l'obra com a públic i com a dramaturg.
També, per mi això té un cert sentit també, no? La idea de que comentava la teoria feminista o els grups i associacions feministes cada vegada doncs, són més complexos i tenen un vocabulari més ric i som, hi ha com molta més precisió, però això també vol dir que, afortunadament també, doncs la gent està més conscienciada, és molt més el concepte i la necessitat és molt més present, i per tant la gent doncs, pot començar a tenir moltes més frases al cap amb contingut, en aquest cas masclista, no? Com era el de l'escena, i identificar-lo com a contingut masclista, que potser, no sé, fa 5 o 6 anys,
quatre dies,
fer
no...
el mateix taller no. Hagués estat una mica més complex perquè hagués hagut molta gent que hagués dit o coses molt més bàsiques, molt més directes, o no hagués trobat tanta, diguem, varietat en les frases que es deien, que algunes vegades inclús ens han sorprès a nosaltres mateixes, no?
Sí, ara detectem molt més fàcilment els micromasclismes i ens adonem que sobretot la gent jove, o sigui, la gent jove està molt a tope i molt enfocada en aquest tema, per sort.
Sí, sí que és veritat. A més, és curiós, però quan tu veus una obra de teatre en aquest aspecte, una vegada que acaba, tu penses i reflexiones. L'havies vist en molts puestos, l'havies vist a la televisió, l'havies escoltat a la ràdio, l'havies vist per molts puestos, però tu quan veus aquesta obra és quan t'adones de que això està succeint i està passant. I és veritat, perquè és curiós com el veure un espectacle... no te sents significat perquè a la millor a tu no t'ha passat, no? Però has escoltat a algun veí, algú has escoltat a algú que l'ha passat i llavors reflexiones, no? I això està molt bé perquè una obra de teatre te fa reflexionar a tu mateix de que això pot passar a qualsevol.
De fet, això també ens passa molt a nosaltres i crec que també té a veure amb aquesta renovació constant.
Clar.
Que nosaltres hi ha un punt que quan tu fas molt una obra de teatre acabes una mica mecanitzant. Llavors també hi ha un punt de ja, però no estem fent un clàssic, no estem parlant d'un tema molt delicat,
molt
greu, exacte, i que està molt viu, malauradament. Mm. Llavors, com que no ens podem relaxar en aquest sentit, és a dir, hem d'estar com al peu del canó, sí, sempre, sí. I a tope per poder transmetre aquest,
sí,
missatge.
Sí, clar, és l'important, no?, que l'arribi a la gent que l'està escoltant a l'altra banda, no?, que és el més important. Quin lloc ocupen els joves dins dels vostres objectius i projectes?
Doncs la Jarra Azul, com deia el Carles, sempre ha estat molt vinculada a la joventut i a fer cultura entre la joventut, i a dia d'avui continuem, sí que és veritat que també ens anem fent grans, però continuem perquè, per exemple, els grups de teatre encara estan vius, i els que hem sigut primer alumnes, doncs ara, per exemple, en el cas jo continuo sent professora de teatre d'un dels grups de la Jarra Azul. I bé, perquè clar, anem creixent, però a més anem creant com aquesta xarxa on molts de nosaltres trobem, doncs, això, la nostra, bueno, el nostre ofici, i és el que al final ens va començar com un hobby.
O sigui, hi ha una continuïtat de continuar fent grups de teatre en els centres. O sigui, vosaltres mateixos us preocupeu de que això continuï? En sou promotors o en sou participants?
Sí, queda com diguem, el germà que es va crear a centres educatius. Actualment continuem vius amb dos grups de teatre, que un és a la Trinitat Vella, que és on sorgeix la Jarra Azul, un altre ara té seu al barri de Baró de Viver, I, per exemple, tenim la mostra de teatre jove, que és el Formulart, que fa molts anys, no sé dir-vos, potser és la número 17 o la número 18, la que farem enguany, que és una marató de teatre jove on reunim diversos grups de teatre de la ciutat i durant tot un dia fem aquesta marató de teatre non-stop amb joves de la ciutat, que és molt maca. De fet, els tres van participar d'aquesta mostra, que encara està en actiu.
Actualment teniu la seu al Centre Cívic de Trinitat Vella, no? Com esteu organitzats?
De forma associativa. Uh-huh. O sigui, dins de la Jarra Azul és una associació i dins d'aquesta associació nosaltres formem part també de la companyia La Jarra Azul. I després hi ha els grups de teatre, hi ha les mostres de curtmetratges Doctor Mabús, però tot això s'engloba dins de l'associació teatral La Jarra Azul, que funciona de forma associativa amb un president o presidenta ara mateix,
la Cristina Cazorla. De forma assembleària,
no? De forma assembleària, sí.
Uh-huh. O sigui que hi ha diverses companyies de teatre dintre de La Jarra Azul, o no?
Està la companyia La Jarra Azul, que té diverses produccions, una de les quals està en 3-2-1-0, i ara, per exemple, tenim el nou projecte que és el Winnipeg, el barco de Neruda. Mm.
I quantes persones actualment a l'associació?
Més de 100, sí? Segur, però no et sé dir el número exacte.
Sí, el número de sòcies sempre és una mica difícil de dir, perquè va oscil·lar, afegint, no? Marxant gent, hi ha gent que...
I tots els que participen en aquesta assemblea fan alguna cosa o altra? O sigui, o curtmetratge, o teatre, o no.
Pots ser només soci i venir a gaudir de les activitats.
Sí, molta de la gent també, que jo crec que és sòcia, forma part com per donar suport a aquesta entitat que a la vegada dona suport a la cultura, només que tu tinguis un interès.
Clar.
Perquè la cultura es mogui en el teu barri, en el teu districte, a la teva ciutat, doncs hi ha gent que hi col·labora com a tal.
Mm-hmm. I quantes obres heu fet des de que vau començar?
Obres de producció, diguem, professional Jarra Azul.
Sí, clar.
Corregiu-me si m'equivoco, però teníem Los Niños de Morelia, mm-hmm. Segurament m'imagino que seria la primera.
Solidus,
que era un espectacle de carrer. Després, durant 3-2-1-0. Mm-hmm. I el Winnipeg.
I abans haveu comentat que a Mèxic i tal heu viatjat a altres puestos a les vostres representacions a Mèxic i a fora d'aquí.
Nosaltres amb 3-2-1 a Xile.
Xile.
I sé que amb els Niños de Morelia van anar també a Mèxic.
A Mèxic.
I no sé si també a algun altre país, sí. Sud-amèrica, però no recordo.
I a Texas.
Brasil, pot ser. Uh-huh. A Texas amb un espectacle sobre els pastorets.
Sí, les pastoreles.
Les pastoreles, però aquí ens remuntem molts anys enrere. Encara érem...
Però vosaltres sí que heu viatjat, diguéssim.
Nosaltres
sí.
A Mèxic i a Xile.
Perquè aquesta en particular, des de quan la feu, aquesta obra?
Des del 2007.
2007. Uh-huh. I també heu interpretat fora del marc de Barcelona Distrita Cultural, com he dit abans, o sigui que pràcticament ha sigut més fora que dintre de Barcelona Distrita Cultural, sí. Perquè clar, he fet moltes actuacions. I quina ha sigut l'acollida d'aquesta obra? Ha sigut bona l'acollida? Sí? Vosaltres sí. Què en penseu?
Sempre ha sigut molt positiva.
Molt positiva,
sí,
no?
Sí, sí. Uh-huh. De fet, és això, hem actuat en un de pobles de Catalunya, dates diverses, especialment sí que el novembre és un mes que hem actuat molt, doncs per això, no? Perquè el 25è, doncs, crida. I després al març també. Però nosaltres també ens hem mogut molt per instituts.
Clar, que és el que anava a preguntar jo ara, si he tingut diferents reaccions de públic segons la zona o no l'heu interpretada.
Mai se sap.
Mai se sap, no? Això vosaltres...
De vegades hi ha... O sigui, quan fem instituts mai se sap. De vegades es posen molt a la defensiva i xerren molt, però se'ls nota que no és un tema personal amb tu. Ja. Que estàs a l'escenari, sinó que es nota que és un tema que les toca de prop, remou, i el meu mecanisme d'autodefensa contra això és xerrar amb el meu company del costat o la meva companya del costat. Aviam, malauradament, és una temàtica que és universal. Nosaltres quan marxàvem fora, quan havíem d'anar a Mèxic, quan havíem d'anar a Xile, pensàvem funcionarà, aquest projecte funcionarà fora de Catalunya, fora del nostre marc, i sí, per desgràcia funciona.
Per desgràcia, sí.
I nosaltres sempre diem, tant de bo no l'haguéssim de fer mai més aquesta obra.
Ja, però és el que et deia abans, no? Si això arriba al públic i llavors d'alguna manera te fa reflexionar i te fa pensar, la veritat és que benvingut sea la interpretació,
sí,
no? Perquè vosaltres, el text, el repartiment, la direcció, sou vosaltres mateixos el que heu fet aquesta obra?
Excepte un parell de dramaturgs que sí que són externs a la companyia i que sí que per encàrrec els hi vam demanar un parell de monòlegs, La resta sí que ha estat escrit per nosaltres.
Per vosaltres. I quant temps heu necessitat per poder representar-la al públic? Una cosa, nosaltres ja la veiem feta, ja està, vosaltres heu après de memòria, tot ho teniu, però el temps abans de poder-la representar, quin va ser?
Clar, la creació també, que ens remuntem a més de 10 anys, no? Però sí que va ser un intensiu com de 3 setmanes, cada dia, moltíssimes hores. I que ho vam fer al Centre Cívic de la Trinitat Vella, justament, va ser molt intens. Llavors va ser per aquesta primera acció teatral que dèiem de 25 minuts. Quan la vam fer créixer, doncs ens vam dedicar...
Durant un mes, també.
Tot el mes de juliol del 2013, vam estar a tope.
Jo és una cosa que sempre he admirat dels actors, és la memòria que teniu per poder dir tot aquest text, per poder no us quedeu en blanc, no hi ha moments o com funciona això per poder-te'n recordar de tot el text que teniu que dir.
Això jo us admiro. És qüestió de pràctica.
Qüestió de pràctica. Temo, sí. Però sobretot quan és la primera obra de teatre, jo suposo, no, que deu estar molt nerviós, no? I molt, no sé, com es queda tot aquest text al cap?
Al final el text és una part més.
Ja.
És a dir, per nosaltres és important, però no més que el cos, o no més que
la interpretació,
que les llums, o no més que la música. Per tant, és només una part més de l'engranatge a la qual se li ha de donar l'importància que té, que no és ni menys ni més que les altres.
Ja, però bueno, d'unidó, no?
També, afortunadament, en aquest espectacle no és en vers.
Sí, estava pensant això, pensava, bueno, la pregunta que fa l'Anna, però quan es fa teatre de text, clar, si fas un Shakespeare és diferent.
Si fas un Shakespeare tens una restricció, que és que és en vers, i que si la cagues es nota molt.
I que el text, a més, és fonamental.
Però també te pots quedar en blanc, eh?
Sí, sí.
Sí, naturalment. Però bé, aquí nosaltres, doncs, afortunadament, com que el llenguatge és molt planer, excepte, doncs, potser sí que alguns monòlegs que tenen un pes literari, no, i metafòric una mica més important, la resta, si un dia dius una coma diferent, no passa res.
Sí, però a mi em fa molta gràcia perquè això és com els cuiners, no? Que tenen surten una cuina esplèndida i tal, i tu dius, mare meva, com pot fer això? Però clar, el cuiner em diu, no, si això és molt fàcil i tal. Pues vosaltres diu, no, si això no té gaire importància, jo
no
recordar-me de tot
fàcil,
això.
Fàcil no deu ser. El que passa que sí que és veritat que si practiques, no? I entens una frase, et porta una altra, això es treballa, no?
A més, amb aquest muntatge concret, com portem més de 10 anys, sí que és veritat que cada vegada que tenim un bolo, per exemple, el dia 16 de març en tenim un, l'haurem de repassar, bueno, com a mínim jo.
On lo teniu, el del 16 de març?
A Granollers.
A Granollers, sí.
I sí, la qüestió és entrenament. I passar-ho moltes vegades, i com molt bé deies tu, o sigui, també cadascú té les seves tècniques d'estudi a l'hora d'agafar o d'enfrontar-se a un guió, però és important saber què estàs dient, sobretot. Sí. Perquè és com la millor forma de que no et passi això que dius tu.
Clar, quedar semblant. Perquè ara tu dius que la faràs el 7 de dia, llavors dies abans que l'heu teniu que ensenyar, no?
Mm-hmm. Sí,
clar,
sí.
Quant temps abans de fer la interpretació allà?
Nosaltres en aquest cas farem un assaig.
Un
assaig intens i productiu, però...
Un.
Sí.
De recordatori.
Jo veig més difícil la concentració. Potser és una cosa meva, eh? Veig més difícil la concentració que la memòria del text. Perquè si realment estàs allà a l'escenari i el cap se'n va no sé on, que deu ser fàcil que passi, aleshores sí que ja pesa el contingut del text, ho pes tot, no?
Sí, jo estic d'acord.
I pesa el personatge, segurament.
Això, alguna vegada, segurament, ens ha passat.
Que
no surti d'aquí.
No. Però sí que jo trobo que entrenar això és més difícil. A mi m'ho sembla.
També aquest espectacle realment té una part de text, naturalment, però també té molt de contingut visual, corporal, sonor, no? Joc amb música, joc amb llums. Aquest realment també s'ha de, diguem, incorporar mentalment d'alguna manera. Mm. I aleshores, de la mateixa manera que, per exemple, per mi, aprendre amb una coreografia, doncs és molt difícil.
Clar.
Per una persona que fa dansa, exacte, potser...
I ha estat difícil interpretar o posar-se en la pell d'aquestes persones maltratades?
És complex.
És complex. Sí, sí.
Sí, sí, sí. Nosaltres sí que és veritat que durant el procés creatiu, o sigui, ens vam reunir amb dones que havien patit maltractament.
Clar.
I això també et col·loca en un lloc que agafes com una responsabilitat molt heavy, perquè és això que deia la Maria, no? Has d'estar com a l'altura de... I sí, és complex perquè realment és veritat que tu quan puges a l'escenari no deixes d'estar exposada i per això també ens dediquem tant en com cuidar molt el missatge i la forma de com el
fem de com arriba.
Exacte.
També perquè és una qüestió de, tot i que les escenes siguin
ficcionades,
parteixen d'una realitat
és que és
molt
això,
propera,
eh?
No? I moltes vegades ens hem pogut impregnar d'històries reals que no estan a l'escenari naturalment, però que, bueno, que al final doncs, no es poden tractar a la lleugera perquè són molt dures i devastadores.
Són carn viva, sí.
És sobretot, jo crec, això, no? la responsabilitat d'estar parlant del que s'està parlant.
I per això heu parlat amb aquesta gent per interpretar-la millor i per arribar millor a la gent, no? A banda del teatre, deu a terme altres activitats?
Relacionades amb les arts escèniques?
Bueno, jo tinc aquí un apunt que vosaltres també sou els organitzadors de la mostra de curtmetratges de Massum i Marató amb arts escèniques Fórmula Art. És així?
Sí. De fet, són dues de les activitats estrella a dia d'avui de la Jarra Azul i des de fa molts anys. El Fórmula Art és aquesta mostra de teatre jove que fem cada juny en el districte de Sant Andreu, on reunim a diferents grups de teatre joves i durant tot un dia fem representacions
i
juntes, també per crear com xarxa entre diverses joves de diversos indrets de la ciutat. I el doctor Magús potser el coneixeu millor.
Sí, el doctor Magús és aquesta mostra de curtmetratges doncs, realment d'una volada internacional avui en dia que déu-n'hi-do, no? És una mostra doncs, que s'obre a tota mena de creadores i creadors de manera pública, aleshores la gent envia els seus curtmetratges i hi ha una selecció de curtmetratges que arriben, ja dic, de tot el món i diguem que realitza un jurat molt proper a l'àmbit audiovisual o cinema i similar, i aleshores el que es fa és una mostra que dura 3 dissabtes. Els 2 primers dissabtes són projeccions d'aquests curtmetratges que es reben i el tercer dissabte, si no m'equivoco, es projecten curtmetratges que les persones organitzadores d'aquesta mostra busquen i demanen que han sortit d'altres mostres o que elles coneixen i doncs, que també tenen una qualitat doncs, excel·lent. Sí.
I ara, avui en dia, quins nous projectes teniu? Abans parlàveu que havíeu estrenat Winnipeg.
Sí, és el projecte, el nou projecte, de fet, es va estrenar el passat desembre. Jo tinc la sort de formar part com una de les actrius. I llavors va sortir també de les ganes de...
Tu ets la...
Jo sóc la Laura.
És que, clar, no tenir pantalleta als oients.
Sí, vam estrenar el desembre i neix de les ganes també de donar veu a un apartat de la nostra societat que va passar durant la Guerra Civil, de la Guerra Civil.
Del barco de Neruda, no?
Exacte. I també la Jarra Azul sempre s'ha mogut molt en temes de memòria històrica. Abans anomenàvem Los Niños de Morelia, que és una de les produccions que es va dur a terme fa uns anys, que també parlava de... com després de la Guerra Civil doncs, nens i nenes republicans van haver d'exiliar-se a Mèxic i en aquest cas amb el Winnipeg parlem d'un grup de refugiats després de la Guerra Civil que es van exiliar a França, les condicions eren terribles.
En 1939, no?
I Pablo Neruda, junt amb la seva dona, doncs van fer fletar un vaixell cap a Xile. Amb més de 2.000 refugiats espanyols. I bueno, doncs li hem donat forma amb guió de la Laura Martel, amb direcció del Norbert Martínez, producció de l'Òscar García, i amb dues actrius, dos actors a l'escenari. Vam estrenar el desembre, vam fer 3 bolos, va anar molt bé, i el resultat és que estrenarem el Grec 2020.
Ai, que bé! Que bo, sí, sí. que bo.
I farem temporada a partir de setembre a Barcelona. Oh, o sigui que és un bon projecte.
Potser després podeu anar a Xile i tot.
És la idea.
Molt bé. Ara escoltarem una cançó de la Lady Gaga, Did It Happens to You, i després continuarem a l'entrevista.
Tell me it gets better in time. You say I pull myself together, pull it together, you'll be fine.
tell me, what the hell do you know? What do you know? Tell me, how the hell could you know? How could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels. How it feels.
Tres, dos, un, zero, compte enrere per perdre la por. Tres, dos, un, zero, compte enrere per plantar cara. Tres, dos, un, zero, compte enrere per recuperar la vida i despertar del malson de la violència de gènere. És el que hem anat parlant tota l'estona, us sona, no? Què és això del compte enrere per combatre la violència?
Bueno, el compte enrere és el que ens agradaria que passés. Clar, ara no sé quantes dones han sigut ja assassinades en el que portem d'any. Diria que l'últim número que jo vaig escoltar són 14 i som a 9 de març. Llavors hi ha un monòleg de l'obra que parla de números que després es converteixen en xifres i parlem d'això, de la quantitat de dones que cada any moren per violència de gènere. Nosaltres acabem aquest monòleg fent aquest compte enrere, no? Que és el que ens agradaria que passés. Com deia abans la Maria, ens encantaria no haver de tornar a fer aquesta obra de teatre.
Perquè realment, ja heu comentat al començament que el tema el veu escollir una mica perquè us va venir donat, no? Però esclar, passat tot aquest temps heu anat veient la importància que tenia, no? I com us hi anàveu sentint en l'evolució de tot això, no? Com valorem una mica, en general, la violència? No és només de gènere, n'hi ha molta, i la de gènere, molt important. Parlem-ne una mica, no?
De la violència en general?
Sí, i de l'específica de gènere, sí. De l'obra.
Naturalment, doncs, l'obra només se centra en aquest tipus, no? En violència de gènere. I a mi això que comentes ara doncs em fa pensar una mica en una de les preguntes o comentaris que normalment surten després de fer l'espectacle, ja com acostumem, quan podem, i ens agrada molt fer-ho, fer un petit col·loqui després de l'espectacle, i aleshores, normalment quan són instituts o grups de joves, al començar el col·loqui una de les preguntes comunes és, bueno, sí, hi ha violència contra les dones, però bueno, també hi ha violència contra els homes, i d'això no se'n parla, no? I nosaltres una de les reflexions que fem, o com a mínim la que jo sempre penso, és, doncs, sí, naturalment també hi ha violència contra els homes, hi ha violència contra els immigrants, hi ha violència contra les prostitutes, hi ha violència contra la gent amb disminució psíquica, però aquesta obra no tracta d'aquestes violències, no? No tracta de la violència familiar, tracta de la violència de l'home contra la dona pel simple fet de ser dona, no? Que aquesta, de fet, és una de les frases de l'obra. També, no? Si parlem de les diferents violències que existeixen dintre de la nostra societat, dues reflexions. Una és que la violència de les dones contra els homes és anecdòtica, literalment, i que, per tant, per molt que existeixi, com segur que existeixen moltes d'altres tipus, doncs no té...
No és estructural.
No és estructural.
No és el mateix, clar.
La mateixa importància, ni tampoc diguem, no fa els mateixos no té els mateixos efectes dins de la nostra societat. I, diguem, bueno, naturalment ens centrem en el tema que per nosaltres és important i que, d'alguna manera, com tu deies, és estructural, no? I que afecta de... La violència, doncs, naturalment vol dir la violència física, però també la violència psicològica, també la violència a la feina, també la violència verbal, no?
És que, fa escruixir quan hi penses, no?
Clar.
La violència en general ja d'entrada, perquè dius, com pot ser aquest món tan violent que tenim, no? Però allò de les dones és que és increïble.
Sempre diem que la part més visible de la violència de gènere, que podrien ser doncs, els cops, les violacions, fins a l'assassinat o el feminicidi, són la punta d'un iceberg. I la resta de l'iceberg és tota aquesta estructura que te dius, tot aquest patriarcat que és històric i que arriba fins al dia d'avui i contra el qual hem de combatre si volem també, si volem que s'extingeixi la violència de gènere. No només ens hem de quedar amb el que veiem, si no hi ha moltes violències implícites cap a la dona, parlem de nivell salarial, que formen part de tota aquesta base que sosté la violència de gènere.
És que està tan arrelat, eh? Vosaltres, em sembla que era en el programa mateix que ho vaig veure, que parlàveu que el fet mateix de les xifres ja són tractades de forma banal. Això ja és una microviolència, o potser no seria ni micro aquesta, no? Vull dir que està arrelat a tot arreu, no?
I és que s'ha de fer també molt d'anàlisi amb temes tan greus com aquests, perquè abans ho comentàvem, no? Aquests micromasclismes, la societat està molt impregnada, és el que tu dius, està superarrelat, i moltes vegades nosaltres som partícips d'això i no som conscients.
Perquè veiem les notícies i diuen una més.
Exacte, o sigui, hi ha una mica tant d'immunitat,
sí,
perquè és tanta la informació que ens arriba de tots els temes, eh? Que hi ha un punt com que perd pes,
sí,
i ja estem parlant de vides.
Sí.
Llavors sí que s'ha de fer com una revisió important, i per això nosaltres també insistim molt en tot el tema de l'educació. Per això nosaltres, per nosaltres és molt important fer bolos amb joves d'instituts.
Encara que xerrin amb el del costat.
Encara que xerrin.
Sí, 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 alguna cosa els queda.
Sí, segur. És com posar el granet de sorra.
És que realment, realment hi ha moltes coses que passen totalment desapercebudes. Has d'estar molt atent. O sigui, tot i estar conscienciat, te n'has de donar, no?
Sí, d'alguna manera també, doncs, fer aquest canvi de xip, no? De dir, bueno, aquesta xifra d'aquesta dona morta avui a, m'ho invento, Valladolid, no és una notícia, és una persona que ha mort a mans de la seva parella, no? I prendre la importància que això té, de vegades, com que surt a les notícies i surt cada dia o cada setmana, doncs, bueno...
No, i que a més la mort és notícia, però que per arribar fins a aquest punt hi ha hagut moltes notícies que no han sigut públiques.
Correcte, sí.
Han passat moltes coses perquè s'arribi al final aquí,
correcte,
no?
Correcte, de fet és això que deia la Maria, no? Al final, doncs, la violència física és l'últim estadi, no? I la mort, l'últim de l'últim.
Clar, potser moltes... en aquest moment parlar, que abans ni se'n parlava de les dones mortes, però doncs, ha estat una bona manera de posar-ho sobre la taula, però és que realment fas cruixir pensar com s'hi arriba aquí.
Sí, l'obra també doncs, tracta, naturalment parla de la mort de les dones. Hi ha un moment en què es parla, doncs, es diu, no? Que hi ha la mort, el suïcidi, perquè de vegades la mort sí, no ve imposada per l'home, sinó perquè la dona decideix acabar amb la seva vida, però també la mort, el que l'obra diu, la mort en vida, no? Realment d'aquestes sí, relacions de maltractament que duren tota la vida
tan tòxiques
i
tan...
La gent es pensa que és molt fàcil denunciar la seva parella i no és fàcil perquè la tenen d'alguna manera anul·lada, i com les tenen anul·lades no tenen força de denunciar, no? El que passa que la gent que la veiem des de fora pues pensem que sí, no? Però aquest tipus de gent, perquè ja són maltratadors i ja saben com fer-ho, llavors les anul·len completament i no les denuncien, és que no les denuncien per això, per por i perquè estan anul·lades.
Se sentiu a vegades una mica allò, la veu que clama en el desert, o no? Jo pel que us he sentit em sembla que té força el que feu i
nosaltres
no us he sentit en aquest sentit.
Estem molt en la línia del que clamen molts col·lectius i moltes persones tant al carrer com de gran influència, no? Jo crec que no diem res que sigui nou, tot i que sí que diem coses que són necessàries continuar dient, no?
Això mateix ja és nou, diguéssim, creure que val la pena,
sí,
no?
Sí, sí. Però mira, per exemple, ara doncs, això també em fa pensar, no?, en la situació actual i en la notícia del coronavirus. No? Malauradament, doncs, de dones mortes ja només a Espanya, cada any n'hi ha moltes. L'any passat no sé si vam arribar a 70 o 80 dones. No? La violència de gènere és una gran epidèmia, molt més gran que el coronavirus, i que desafortunadament no es pot erradicar ni amb una vacuna ni amb tancar aeroports. Aleshores,
educació.
Segurament l'educació en aquest sentit és imprescindible, i és una, no és una malaltia o una patologia, però és una situació molt més crítica que
és que,
una malaltia com el coronavirus,
si agafem
que és avui. No?
Camí de la sanitat, doncs la dona a la sanitat també està tractada diferent,
sí,
per menys, diguéssim, no? No diferent per bé, sinó per menys. Teniu algun retorn de públic que us hagi fet algun impacte especial o alguna situació que digueu...
Quan ve a veure l'espectacle una dona que ha patit aquest tipus d'abús i ve a dir-te que has fet molt bona feina perquè és difícil, perquè és una persona que ho ha viscut en primera persona o que ho està visquent, i et sents absolutament agraït i sabent que estàs fent les coses bé o que estàs prenent el camí correcte, perquè hi ha moltes maneres de tractar aquest tema i nosaltres l'intentem fer de la manera més pura possible, que és des de l'empatia, des del recolzament, des de l'empoderament i des de l'esperança. Com a mínim jo ho veig així.
Sí.
Pues bé, hem de convidar el programa. Voldríeu afegir alguna cosa més? Que us hagi quedat al tinter, que
doncs que seguim, aquest projecte segueix. I que és un projecte que segueix perquè segueix havent la necessitat d'explicar aquestes coses i que mentre el problema no desaparegui, nosaltres crec que seguirem pujant als escenaris.
Molt bé. Tancarem el programa amb la peça musical La Vals d'Amélie, que ha estat seleccionada per al grup teatral La Jarra Azul per aquesta ocasió. Ha estat molt interessant tots els que hem parlat i esperem que us hagi sentit bé al llarg d'aquest programa. Confiem també que les persones que ens escoltin se sentin atretes per les vostres propostes i puguin assistir ben aviat en alguna de les vostres representacions. I en tu, Goretti, ja us veurem en la propera edició. Us deixem, doncs, a la música de comiat d'aquest programa. Adeu-siau a tothom.
A reveure.
Adeu, gràcies.
Adeu.